Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. 16 dels 21 municipis de la Garrotxa ja tenen el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal. Les dades demostren que l'equipament és el punt de referència històric per salvaguardar tot el material que generen els municipis. Aquest any l'Arxiu celebra el seu 10è aniversari al Puig del Roser, des d'on ha fet un pas important en la digitalització de tot el fons. L'Anna Bonfill és la directora de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa en declaracions a Ràdio Olot.
Una altra cosa que hem fet durant la pandèmia ha estat intentar posar molta documentació, molta informació, diguem-ne, a la xarxa. A través d'Arxius en Línia, que és l'aplicatiu de la Generalitat, nosaltres hem procurat penjar tot allò que podíem tenir digitalitzat i descrit. De manera que, per exemple, l'any 2021, dels 4.569 usuaris que hem tingut, només 243 han estat presencials. La majoria han estat usuaris remots, és a dir, usuaris que s'han connectat al nostre arxiu a través d'aquesta plataforma Arxius en Línia.
I és que les noves tecnologies han permès digitalitzar tot aquest material i fer-lo molt més universal. Avui ens preocuparem d'aquesta qüestió només d'arrencar el nostre informatiu, però també parlarem de la faràndula. I és que la faràndula serà notícia aquest cap de setmana perquè torna als carrers d'Olot, es celebra un corpus totalment renovat amb moltes novetats que anem descobrint durant tota aquesta setmana i, a més, amb una faràndula que tornarà a ballar a plaça sense les restriccions que ens ha deixat la pandèmia. Hem sabut que més de 800 persones estan a la llista d'espera de la faràndula olotina. La il·lusió de representar Olot amb els nans, cavallets i gegants ha arribat a tal punt que provoca que hi hagi un temps d'espera aproximat als 20 anys. L'Agustí Arbós és el regidor de festes en declaracions als 5 minuts més.
Reduir els anys de ballar dels balladors, de capsos, cavallets i geganters per tal de mirar de dinamitzar la llista i de que més gent pogués ballar la faràndula. Això es va fer doncs, reduint els cavallets i cabassuts, podies ballar 6 anys, 6 de cabassuts, 6 de cavallet, i els geganters 10 abans. Després del canvi de protocol passaven a ser 3 anys de cabassut, 3 anys de cavallet, per tant la meitat, i els geganters de 10 a 7, que era el que es considerava que es necessitava per poder... Hem de pensar que són molts anys de formació els geganters per poder ballar bé a plaça sense patir, i de fet hi ha un mínim també al protocol, que és que com a mínim si entres a geganter i no és per temes de salut, has de ballar mínim 5 anys.
I aviat veurem la primera dona gegantera, perquè és la primera de la llista que espera poder agafar els gegants. Avui, amics oients, també hem d'anar als jutjats perquè l'activista Antoni Tomàs acabarà a judici per haver dit que sigui especulador a l'expresident del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona. Tomàs, contrari a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, no ha retirat les seves paraules en la mediació entre les dues parts i ara s'enfronta a 18 mesos de presó i a 15.000 euros de multa per delictes continuats d'injúries. A les últimes hores també hem sentit la gent gran.
Com que fem nosa, o bé perquè anem a demanar algo amb una entitat administrativa. No ens deixen ni dir, ¿para qué viene? Es que, no, ¿tiene cita previa? No, eso se pide por... No sabem com es fa. O bé perquè hem anat al cap del metge. ¿Usted tiene la tarjeta de mi salut? Això ho he viscut jo acompanyant a persones que venen al casal. I això és molt trist. Què fan aquestes persones? Se senten ignorades. Se senten... com que no són res.
Caminades a les comarques gironines contra els abusos i maltractaments a la gent gran, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència contra la Problemàtica, s'han fet marxes arreu de la demarcació. A Blanes, per exemple, hi han participat una cinquantena de persones. En cultura, Martí Gironell s'ha endut el 55è Premi Prudenci Bertran amb la novel·la El fabricant de records. Dotat amb 30.000 euros, l'obra s'ha imposat als 72 originals. La novel·la és un viatge a través de la mirada fotogràfica de Valentí Fragnoli, un fotògraf ambulant que a principis del segle XX va retratar l'ànima del país per explicar-nos una història èpica. En esports, el Club Bàsquet Olot celebra els seus 50 anys amb un canvi d'imatge. Un dels principals canvis és a l'escut, que passarà a ser de forma circular, i a les camisetes, on el color blau guanyarà més protagonisme. A més, es durà a terme una competició de bàsquet amb el format 3x3 que tindrà lloc al pavelló del Pla de Llacs amb tot tipus d'equips. Escoltem precisament un dels membres de la Junta del Club Bàsquet Olot, és en Guido Sencherotti.
Estem molt contents de celebrar aquests 50 anys, vull dir, al final això és senyal de que l'entitat que van començar, on en Gabriel ja hi era al principi, això perdura i que podem seguir treballant per la ciutat d'Olot, formant jugadors i creixent i intentant doncs, treballar en tota aquesta tasca de formació esportiva per als joves de la ciutat. I per això sí que ens feia falta i creiem que era important no renovar sinó actualitzar una mica la nostra imatge. Feia 25 anys ja que teníem l'escut l'anterior i les equipacions també devia fer ben bé una vintena d'anys. Llavors sí que el que hem volgut fer és una mica un rentat de cara a això, mantenint la nostra essència.
I Manel Busquets és el segon fitxatge de la Unió Esportiva Olot 2022-2023. El davanter de 22 anys arriba procedent del Sant Andreu a l'equip del Narcís Sala i a la darrera mitja temporada després d'arribar de la Lliga Universitària Americana. Es tracta d'un davanter amb capacitat golejadora, bregador i amb verticalitat com a armes més destacades. L'arribada de Busquets se suma a la d'Urri, els dos primers fitxatges de l'era olotina a Segona Federació.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
I ara el trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. El trànsit a aquestes hores a la nostra ciutat és fluid. Per avui, de carrers tallats, només trobaran el carrer Alfons V, que ho faran de les 8 a la 1 del dematí. Recordar que aquesta setmana és la festa del barri de l'Eixample. Això és tot de moment, que posin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I sense novetats amb la calor, ja tenim 18 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. Neus Assín, de nou, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com està ara mateix el termòmetre? Comença a bullir o no encara?
Encara no, i tenim temperatures més altes. Avui ens hem llevat amb aquests 17 graus a Mieres i a Girona, 16 a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 18 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 21 a Banyoles i a Figueres, 22 a Anglès, de les més altes, en tenen 15 a Ripoll, a Vic i a Vall de Núria i 10 a Das.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
La temperatura avui tornarà a ser notícia, aquesta onada de calor que, per exemple, ahir a la matinada donava temperatures de 28 o 30 graus, per exemple, a la Vall d'en Bas, i de 35 a la matinada a Portbou. Realment increïble. Després de dia va fer marinada i la temperatura durant tot el dia va ser molt més baixa, al voltant de 25-28 graus. Però, insistim, que hi va haver llocs on ja a la matinada es va disparar la temperatura i la més alta d'ahir, a la tarda, a Mieres, aquí a la Garrotxa, fins a 38 graus. Olot entre 35 i 36, per tant no ens vam quedar curts, amb una mínima de 21. Hi va haver alguna tempesta a la tarda, 6 litres a Núria i 1 litre a Fornells de la Selva, alguna gotellada va arribar al Gironès. Bé, avui sembla que es redueix la situació de tempestes, per tant avui farà més sol, menys núvols a la tarda i al vespre, i més calor, una calor que anirà a més, per tant a més llocs, arribarem a superar aquests 35 a 38 graus i no descartem ja fregar, atenció, els 40 graus. A la zona prelitoral o a la Baixa Garrotxa es pot arribar a aquests 40 graus. Realment una calor excepcional i de rècord. En general, moltes temperatures entre els 33 i els 38. A la tarda, algun xàfec al Pirineu, Ripollès, potser, Cerdanya, però menys que els últims dies. Atenció, perquè això no s'acaba aquí. És a dir, la glopada càlida arribarà al seu màxim divendres. Per tant, situació marcada demà per més temperatura, més valors de 38 i 40 graus i segurament ja estem pronosticant el dia més càlid de la història en un mes de juny. A molts indrets de Catalunya, cap a Ponent, això ja ha passat, o a la Ribera d'Ebre, amb temperatures de 40-43 graus. Això, doncs, ahir. Però atenció, perquè divendres podem superar aquests 40, més indrets també de les comarques de Girona, i realment és una situació inèdita. A partir de dissabte baixa una mica la temperatura, diumenge i dilluns notarem ja una mica més. Al llarg de la setmana que ve, especialment a partir de Sant Joan i la Vigília, la temperatura pràcticament es normalitza i per tant ja tindríem màximes de 25 a 30 i les nits més fresques, però això a partir del 20-23, de moment tenim per endavant uns dies de rècords de calor.
Perquè et mereixes un cap de setmana genial, regala't una bona mariscada amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, una safata amb 6 amborinyes i mig quilo d'escopinyes. Tot per només 23 euros. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i vés a buscar-la divendres 17 i dissabte 18 a la botiga del carrer Pere Lloses 7. Truca-hi ja. Peixos Isma!
Us ho dèiem en titulars, 16 dels 21 municipis de la Garrotxa ja tenen el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal. Les dades demostren que l'equipament és el punt de referència històric per salvaguardar tot el material que generen els municipis. Aquest any l'Arxiu celebra el seu 10è aniversari al Puig del Roser, des d'on ha fet un pas important en la digitalització de tot el fons. Després del confinament total, va ser una de les primeres institucions a treballar de valent per recopilar una gran quantitat de documents.
Recopilar documents per conservar la història sempre ha estat una de les imatges típiques de les cases i un dels grans maldecaps de les administracions. Aquelles fotografies o documents que no es volen perdre pel seu valor han de quedar sempre en bones mans. Des de fa dècades, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa s'ha convertit en una figura imprescindible per dur-ho a terme. Una de les dades destacades després de la pandèmia és que 16 dels 21 municipis de la comarca conserven fons documental a l'arxiu. Uns números que han augmentat i que demostren que els consistoris ja tenen l'arxiu com a referència per mantenir el seu material en bones mans. La directora de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa és Anna Bonfill.
Nosaltres hem treballat molt aquests anys doncs, per fer-nos visibles, perquè segurament que tothom sap que és una biblioteca, però potser no sap tant que és un arxiu. Per tant, ens hem obert a fer moltes activitats, a deixar la nostra sala d'actes per fer-hi una gran quantitat d'actes diversos, amb la qual cosa la gent ha anat entrant aquí, ha perdut la por. També ha vingut a veure les nostres exposicions, per exemple. El que hem aconseguit ha estat això, que moltes altres entitats de la ciutat, els altres equipaments, doncs ens han demanat de col·laborar amb ells. I, per exemple, treballem amb el BOT, amb sismògraf, amb lluèrnia...
Són molts els documents que es conserven a l'arxiu i això fa que el seu futur sigui esperançador amb la gran quantitat de projectes que hi ha en marxa. Bonfill diu que la salut actual del centre és bona, tot i el pas de la pandèmia.
L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, jo crec que té molt bona salut. I, de fet, aquest any, que fa 10 anys que estem aquí al Puig del Roser, que vam estrenar doncs, aquest arxiu nou, en el qual hi som doncs, el propi Arxiu Comarcal de la Garrotxa, l'Arxiu Municipal d'Olot, el del Consell Comarcal, fem també una mica de balanç, sobretot el que fem és reorganitzar-nos una mica aquí dintre, perquè en aquests anys hem tingut la sort de que hem ingressat moltíssims fons.
A banda de la part física, els temps han canviat en la forma de conservar la documentació en bon estat. Durant la pandèmia, la digitalització va ser una eina molt important per tal de recopilar i recuperar dades. Bonfill explica que han aprofitat el temps de confinament per millorar tot aquest aspecte.
Una altra cosa que hem fet durant la pandèmia ha estat intentar posar molta documentació, molta informació, diguem-ne, a la xarxa. A través d'Arxius en Línia, que és l'aplicatiu de la Generalitat, nosaltres hem procurat penjar tot allò que podíem tenir digitalitzat i descrit. De manera que, per exemple, l'any 2021, dels 4.169 usuaris que hem tingut, només 243 han estat presencials. La majoria han estat usuaris remots, és a dir, usuaris que s'han connectat al nostre arxiu a través d'aquesta plataforma Arxius en Línia.
L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa es troba al Puig del Roser des de fa 10 anys. En aquest edifici s'hi conserven milers de documents que formen part d'un patrimoni únic d'Olot i la comarca.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ara estàvem parlant de l'Arxiu Comarcal i, de fet, en un dels llocs on trobareu les imatges més boniques de la faràndula és precisament a l'Arxiu. Una faràndula que aquest cap de setmana està d'enhorabona perquè, coincidint amb el Corpus, podrà tornar a sortir a plaça i sense les restriccions. Però hem volgut anar més enllà i, als 5 minuts més, hem volgut saber com està la llista d'espera dels candidats a balladors de la faràndula. I hem sabut que més de 800 persones s'estan esperant per poder representar i portar la faràndula olotina. La il·lusió de representar Olot amb els nans, cavallets i gegants ha arribat a tal punt que provoca que hi hagi un temps d'espera aproximat als 20 anys.
Abans de la pandèmia es va tirar endavant un protocol que permetia reduir el nombre d'anys per portar els gegants o altres elements de la faràndula per tal d'agilitzar precisament l'espera dels olotins.
Ens ho explica l'Aniol Puigbert.
La faràndula olotina provoca que hi hagi gairebé un miler de persones a l'espera per tal de poder dur els gegants, nans o cavallets. Apuntar-se a la llista ja s'ha convertit en una tradició Olot, ja que molts pares o familiars apunten el fill a la llista per tal de poder estar convocat un cop el truquin. Quan arriba la trucada per formar part de la faràndula olotina, gairebé la meitat de les persones apuntades prèviament diuen que no, i és per això que també s'estan agilitzant els tràmits en aquesta llarga espera. El regidor de festes és Agustí Arbós.
Actualment hi ha al voltant de 800 persones.
Que s'estan esperant.
Sí, és pública. Fa molts i molts anys, doncs, que tenim una llista que hi ha moltíssima gent apuntada. És veritat que déu-n'hi-do la gent que va avançant cada any, perquè hem de comptar que una gran part de la gent que els toca, que arriba el moment que se'ls truca perquè entrin a ballar a la faràndula, una gran part diu que no. Perquè recordem que aquesta llista està conformada per gent que majoritàriament se'ls apunta al néixer o amb molt pocs anys d'edat. Per tant, són els pares, normalment, majoritàriament són pares o familiars, que els apunten a la llista i ja decidiran ells, doncs, quan siguin grans, què volen fer.
Un dels objectius que es van plantejar des del consistori va ser l'opció de reduir anys d'espera per tal que es dinamitzés la llista. Per fer-ho van elaborar un nou protocol el 2019, just abans de la pandèmia, que redueix els anys dels balladors dins la faràndula, sobretot en els gegants, nans i cavallets. L'objectiu és allunyar-se de l'espera dels 20 anys i apropar-se almenys a una dècada. Arbós detalla el nou protocol.
Reduir els anys de ballar dels balladors, de capsos, cavallets i geganters, per tal de mirar de dinamitzar la llista i de que més gent pogués ballar la faràndula. Això es va fer, doncs, reduint els cavallets i capsos, podies ballar 6 anys, 6 de capsos, 6 de cavallet, i els geganters 10 abans. Després del canvi de protocol passaven a ser 3 anys de cabeçut, 3 anys de cavallet, per tant la meitat, i els geganters de 10 a 7, que era el que es considerava que es necessitava per poder... Hem de pensar que són molts anys de formació els geganters per poder ballar bé a plaça sense patir, i de fet hi ha un mínim també al protocol, que és que com a mínim si entres a geganter i no és per temes de salut, has de ballar mínim 5 anys.
Enguany una de les principals novetats és que durant la diada de Corpus sortiran a ballar. Des del 2019 els gegants, nans i cavallets no surten en aquestes dates i enguany és una cita que la ciutat espera amb ganes després de 3 anys sense poder-ho celebrar.
Bé, deixem la tradició, anem a altres qüestions de l'actualitat. Avui hem de passar pels jutjats perquè l'activista Antoni Tomàs acabarà judici per haver dit que sigui especulador a l'expresident del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona. Tomàs, contrari a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, no ha retirat les seves paraules en la mediació entre les dues parts i ara s'enfronta a 18 mesos de presó i a 15.000 euros de multa per delictes continuats d'injúries i calúmnies.
Els fets es remunten a la querella que va presentar el Consell Comarcal de la Garrotxa el 2016 contra Antoni Tomàs després que aquest titllés d'especulador i de cacic l'expresident del Consell Comarcal, Joan Espona. Tomàs va fer aquestes declaracions públicament en el marc de l'enfrontament que les dues parts mantenien per la ubicació de la planta de triatge a Sant Jaume de Llierca. Tomàs, a més, assegurava que Joan Espona tenia interessos particulars en els terrenys on s'havia d'instal·lar la planta. Recentment, les dues parts havien estat convidades a una mediació on Espona demanava a Tomàs que si retirava les seves paraules tancarien el cas. Tomàs ha mantingut ferma les seves acusacions i al fracassar la mediació, el procés judicial seguirà el seu curs. El Consell Comarcal ha emès és una nota on lamenta profundament aquesta situació i reitera que la seva voluntat era tancar el tema aquí sense haver d'arribar a judici. L'activista s'enfronta a diversos delictes continuats d'injúries i calúmnies contra funcionari públic. Podria haver de pagar una multa de 15.000 euros i se li podrien demanar fins a 18 mesos de presó.
A l'Audiència de Girona han condemnat el catedràtic de la UDG per negociacions i activitats prohibides i l'han absolt de malversació, prevaricació i falsedat documental. La sentència conclou que va infringir manifestament el règim d'incompatibilitats com a funcionari quan va crear 7 mercantils sometent el procediment per a empreses tecnològiques.
El tribunal també considera aprovat que va contractar regularment personal de la UDG per les spin-off. L'Audiència descarta que facturés més de 450.000 euros a la universitat per obtenir un benefici patrimonial il·lícit a canvi de serveis inexistents. S'enfrontava a 7 anys i mig de presó i la condemna és de 6 mesos i 4.320 euros de multa.
Bé, i aquest cap de setmana passat ja han començat a haver-hi algunes manifestacions dels avis. I a Blanes, precisament aquest dimecres, els hem tornat a sentir. Caminades a les comarques gironines contra els abusos i maltractaments a la gent gran. Coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència contra aquesta problemàtica, s'han fet marxes arreu de la demarcació. A Blanes, per exemple, hi han participat una cinquantena de persones i hem sentit testimonis com aquest.
Com que fem nosa. O bé perquè anem a demanar algo amb una entitat administrativa. No ens deixen ni dir, ¿para qué viene? Es que, no, ¿tiene cita previa? No, eso se pide por... No sabem com es fa. O bé perquè hem anat al cap del metge. ¿Usted tiene la tarjeta de mi salut? Això ho he viscut jo acompanyant a persones que venen al casal. I això és molt trist. Què fan aquestes persones? Se senten ignorades. Se senten com que no són res. ¿Vale? I també, pues, per parlar amb elles, he tingut, jo no és el meu cas, tinc una família molt maca, gràcies a Déu, però elles se senten soles i diu, si vaig a casa de la filla, si vaig a casa del fill, però em diuen, mare, seu aquí, és que jo volia ajudar-te, no toquis res, seu aquí. I jo què faig allà?
Són només algunes de les problemàtiques amb els que els avis es troben, però no són només aquestes.
Hem d'anar a una residència, no tenim cèntims per pagar, perquè el que tenim a la llarga de la nostra vida és un pis, només. I, bueno, no me puc explicar més coses perquè, la veritat, sobre aquest tema no parlem massa ningú, ni a casa, ni al carrer, ni ningú.
Les diferents caminades que s'han tancat amb la lectura del manifest unitari també volen sensibilitzar que la violència contra la tercera edat té moltes cares i, malgrat el que molts diguin, és una realitat. A Girona, l'Ajuntament ha cedit 30 bicicletes en desús a la cooperativa de treball Biciclot perquè l'entitat les faci servir per un projecte de formació professional dirigit a joves en risc d'exclusió social. Les bicicletes que no estan en condicions de circular estaven al dipòsit municipal.
La policia municipal les havia retirades dels carrers de la ciutat perquè els propietaris les havien abandonades o estaven lligades al mobiliari urbà. La iniciativa s'inclou dins el projecte Comucleta, que impulsa l'Ateneu Popular com a Cros de Salt. Precisament l'Ajuntament també ha posat a disposició d'aquest projecte diverses girocletes, que és el servei de bicicleta pública, per fer sessions amb alumnes d'escoles i ensenyar-los a circular.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'un nou programa d'ajuts per la rehabilitació d'habitatges buits en entorns rurals, amb l'objectiu d'afavorir el repoblament d'aquestes àrees.
D'aquesta manera s'arriba a una dotació econòmica de 5 milions d'euros, més del doble dels 2 milions de pressupost que va comptar l'anterior convocatòria de l'any 2020, quan es tractava d'una prova pilot.
L'Agència Catalana de l'Habitatge gestionarà el lloguer d'aquests pisos, per tant, podem dir que podrem posar a disposició gairebé 100 pisos de tot el territori català per posar a disposició de les persones, doncs, que vulguin venir a paratges com aquest, no només a repoblar-los, sinó a viure i a conviure, doncs, amb tots els seus veïns.
Així s'hi podran acollir fins a 515 municipis, tenint en compte que les edificacions han d'estar situades en termes de menys de 1.000 habitants o de 3.500, en el cas de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès.
I el Departament d'Acció Climàtica ha donat 6 milions d'euros en ajudes a la indústria agroalimentària de les comarques gironines per emprendre accions de transformació que ajudin a mitigar el canvi climàtic.
El sector carni és el que més part de subvencions s'han portat, amb 3 milions d'euros i mig, que ajudaran a executar projectes valorats en 17 milions. Per altra banda, la preparació de fruites i hortalisses Notícies ha rebut 1,3 milions per desenvolupar projectes que en costaran 4,8. El govern ha subvencionat 25 empreses de la demarcació i entre totes elles faran actuacions valorades en 30 milions d'euros. Algunes de les propostes són la digitalització per la transformació, per exemple, o transformar embotits, apostar per l'energia verda i o produir més poma.
I anem cap al Trueta de Girona perquè han començat les obres de construcció del laboratori de reproducció humana assistida que s'ubicarà al soterrani. L'espai que ocuparà antigament s'havia fet servir com a unitat de rehabilitació amb una piscina. Amb el nou laboratori, la unitat de reproducció humana assistida donarà servei a tota la regió sanitària de Girona amb els diagnòstics i tractaments més adequats als problemes de reproducció.
La construcció d'aquest laboratori costarà 950.000 euros. Aquest és un dels tres projectes de millora de l'hospital que s'estan executant actualment. De fet, aquest 2022, el Departament de Salut invertirà 6 milions d'euros en el centre de referència a la demarcació.
En uns instants parlem de premiats. Anirem a la cuina, però també als llibres.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Comencem parlant de Martí Gironell, que s'ha endut el 55è Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la El fabricant de records. Dotat amb 30.000 euros, l'obra s'ha imposat als 72 originals. La novel·la és un viatge a través de la mirada fotogràfica de Valentí Fragnoli, un fotògraf ambulant que a principis del segle XX va retratar l'ànima del país per explicar-nos una història èpica, heroica, poètica i dedicada, feta de records i de molts secrets.
El 45è Premi Miquel de Palol de Poesia, dotat amb 6.000 euros, l'ha endut el guanyador del poemari titulat Les ocultacions, d'Anna Gual. Finalment, el 43è Premi Carla Rahola d'Assaig, distingit també amb 6.000 euros, se l'ha endut Joan Escolies per l'obra Josep Fornàs, el solucionador, que retrata la vida del polític i editor.
I a la cuina, el xef i propietari del restaurant Bòtic de Cursà, el Baix Empordà, Albert Sastrejaner, ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia d'aquest 2022.
Es tracta de la 20a edició d'aquests guardons, que s'han entregat aquest dimecres a la nit en un sopar al Mas Marroc de Vilablareix. El xef explica la clau de l'èxit.
Ser feliços amb el que fem, compartir aquesta felicitat amb els nostres clients, amb la gent que ens envolta, amb l'equip, amb la família, passar-ho bé, divertir-nos, que puguem despertar somriures a casa amb els nostres clients, i ja està. I no hi ha repte més que ser feliç amb el que fem i amb el que ens dediquem, que cada dia obrim la persiana amb la mateixa il·lusió de fa 15 anys enrere, ens apassiona i, bueno, no sé, la felicitat, crec jo.
L'Acadèmia Catalana de Gastronomia també ha premiat a la directora de cinema Carla Simón per la seva última pel·lícula Alcarràs i la importància dels cultius i de la gent que hi treballa.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Anem als esports. El Club Bàsquet Olot commemora mig segle de vida. Aquest 2022, l'entitat garrotxina celebra els seus 50 anys amb un canvi d'imatge. Un dels principals canvis és a l'escut, que passarà a ser de forma circular, i a més a les samarretes, on el color blau guanyarà més protagonisme.
A més, es durà a terme una competició de bàsquet amb el format 3x3, que tindrà lloc al pavelló del Pla de Llacs amb tot tipus d'equips, incloent-hi les categories professionals. Per celebrar l'efemèride també es publicarà un llibre històric i un documental on s'explicarà la història del club.
Fa 50 anys, al pati de l'Escola Pia va néixer un projecte que a dia d'avui continua treballant pel bàsquet de la ciutat. Es tracta del Club Bàsquet Olot, club que al llarg dels anys ha anat creixent i impulsant el bàsquet a la gent de la comarca per intentar fer créixer el nivell de formació i categories superiors. Amb motiu de la celebració, el club ha decidit canviar la forma de l'escut i les seves equipacions per tal de modernitzar-la i adaptar-la als nous temps. Un dels membres de la Junta del Club Bàsquet Olot és Guido Sengherotti.
Estem molt contents de celebrar aquests 50 anys, vull dir, al final això és senyal de que l'entitat que van començar, on en Gabriel ja hi era al principi, això perdura i que podem seguir treballant per la ciutat d'Olot, formant jugadors i creixent i intentant, doncs, treballant en tota aquesta tasca de formació esportiva per als joves de la ciutat. I per això sí que ens feia falta i creiem que era important no renovar, sinó actualitzar una mica la nostra imatge. Feia 25 anys ja que teníem l'escut l'anterior, i les equipacions també ho devia fer ben bé una vintena d'anys. Llavors sí que el que hem volgut fer és una mica un rentat de cara a això, mantenir la nostra essència.
Els canvis principals es basen en donar més protagonisme al color blau dins la primera equipació del club, tot i que una de les novetats és que les camisetes són reversibles i, per tant, serveixen com a primera i segona equipació. A part, el canvi dins el logotip segueix en la mateixa línia, on només s'ha modificat la forma circular, cosa que no suposa una transformació de l'essència de l'entitat.
En aquest cas, amb aquestes equipacions noves, com veieu, el blau passa a ser un color més principal del que era fins ara, era taronja, però sí que de cares al que és l'escut mantenim l'ala, que és el símbol de la nostra ciutat, i afegim el 1972, que és la data de naixement del club, a baix en una petita part de l'escut, i mantenim evidentment la pilota de bàsquet i la senyera també englobada en aquest cèrcol, en aquesta pilota de bàsquet, que al final acaba representant molt el nostre esport, aquesta forma circular.
A banda, també s'han programat una sèrie d'activitats que tenen com a plat fort la competició de bàsquet 3x3, que es durà a terme al pavelló del Pla dels Llacs aquest diumenge 19 de juny. Aquest esdeveniment, organitzat juntament amb la Federació Catalana de Bàsquet, acollirà equips professionals i no professionals d'arreu de Catalunya. Les finals de la competició es podran seguir per Esport 3.
Tirem endavant diverses activitats i diverses propostes. ¿Vale? La més immediata ve a ser la presència del circuit català de 3x3 aquí a la ciutat d'Olot, on vindrà doncs, des d'equips de tot Catalunya en modalitat 3x3, que recordem va ser per primera vegada olímpica als Jocs de Tòquio. ¿Vale? I a partir d'ara doncs, és una activitat que cada vegada més a nivell català i a nivell mundial s'està tirant endavant per portar a terme sobretot durant els estius. És una cosa que està molt de moda, que està creixent i que agrada molt als joves perquè és un joc molt més ràpid, és un joc molt més intens i fa molt més estiu, una pista externa, etc, etc.
Per completar la celebració es publicarà un llibre històric de l'entitat elaborat per Gabriel Almirall, Pere Gómez i Josep Guinart, tots tres membres del club. A més, també s'elaborarà un documental amb l'objectiu de recopilar una mitja dècada dedicada al bàsquet.
I pel que fa al futbol, Manel Busquets és el segon fitxatge de la Unió Esportiva Olot d'aquest 2022-2023. El davanter de 22 anys arriba procedent del Sant Andreu a l'equip del Narcís Sala i ha estat la darrera mitja temporada després d'arribar de la Lliga Universitària Americana. Es tracta d'un davanter amb capacitat golejadora, bregador i amb verticalitat com a armes més destacades. L'arribada de Busquets se suma a la d'Urri, els dos primers fitxatges de l'era olotina a Segona Federació. Ens ho explica en Roger Isern.
La Unió Esportiva Olot va sumant efectius al nou projecte i l'últim en arribar ha estat Manel Busquets. El davanter de 22 anys arriba procedent del Sant Andreu de Tercera Federació, on el de Caldes de Montbui va anotar 2 gols en 10 partits durant la mitja temporada que va vestir els colors quadribarrats. Abans havia jugat a les files del Syracuse University de la Lliga Universitària dels Estats Units. Busquets pot aportar verticalitat, potència en la conducció i lluita en el cos a cos amb els defenses. Pot jugar en diverses posicions d'atac, tant per dins com per fora, i com a punta o segona punta, ja que té bon joc aeri i s'associa amb criteri amb els companys de la davantera. És la segona incorporació després d'Albert Urriols Urri en una plantilla que ja va prenent forma amb 7 integrants ja confirmats oficialment.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.